Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha assegurat que no té responsabilitat sobre els sous que cobren els funcionaris sense treballar a la cambra destapats pel diari Ara. Borràs ha afirmat aquest matí a TV3 que ja s'ha corregit el règim de llicència per edat, al que es poden acollir els treballadors de més de 60 anys i que en porten més de 15 a la cambra fins a la jubilació.
Era un règim que estava establert des de l'any 2008 i que jo vaig decidir que havíem de fer tot el possible per modificar-ho. I li insisteixo, una qüestió relacionada també retributivament amb aquest tema, com són els triennis, va quedar resolt amb l'arribada de la secretària general. I, per tant, 100 dies després del meu accés a la presidència del Parlament. La qüestió dels permisos d'edat requereix negociació col·lectiva.
El Parlament paga 1,7 milions d'euros anuals a treballadors que ja no hi treballen des del 2008, quan es va instaurar aquesta figura. L'actual mesa ha introduït reformes per modificar-ne la seva llicència, però Borràs ha manifestat que la figura es manté. I nou rècord de contagis a Catalunya en la darrera setmana, que en suma més de 200.000 positius notificats. Salut ha declarat en les últimes 24 hores prop de 15.000 nous contagis. Hi ha 114 ingressats més per coronavirus, situant-se en més de 2.600 les persones que es troben als llits catalans. També creixen els crítics, en 6 més que ahir, i avui en són 526. El risc de rebrot continua disparat. S'enfila ja a 229 punts i s'aproxima als 5.500, mentre que la velocitat de contagi augmenta també 3 centèsimes i ara arriba a l'1,25. S'ha notificat un mort i prop del 26% de les proves de l'última setmana han donat positiu. Aquest diumenge els centres d'atenció primària van atendre més de 12.000 visites relacionades amb coronavirus. I sobre els grups confinats a les escoles catalanes, la Salle Bonanova de Barcelona ha aclarit aquest mateix dilluns que no té un miler d'alumnes confinats, sinó que en té un centenar. La responsable de comunicació del centre educatiu ha atribuït a un malentès el fet que l'informe del passat divendres del Departament d'Educació anunciés d'un miler de confinats. Segons la Salle, aquests 1.000 alumnes són els que havien estat contactes d'un positiu i se'ls havia de generar la petició per fer-se una prova d'antígens. El centre ha aclarit que cap d'aquests alumnes no estan en quarantena ara mateix. I mentrestant, la llau de contagis notificats a les escoles ha provocat llargues cues a les farmàcies de famílies que volien comprar un test d'antigen pels seus fills. En una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, l'Antoni Torres, valorava d'aquesta manera el fet que hagin faltat testos a les farmàcies.
Pues ha ajuntat la tormenta perfecta. És una explosió de casos a les escoles, que la retornada comença en cap de setmana, que les farmàcies ens preparem reposant testos totes les farmàcies per poder fer front durant la setmana a la possible demanda que es pugui donar. Arriba el cap de setmana, òbviament les farmàcies tanquen, queden les de torn, de guàrdia, i les que queden obertes de torn de guàrdia mengen l'explosió que hi ha de casos de positius.
I encara un apunt més sobre coronavirus, perquè als Estats Units Nike ha començat a acomiadar els treballadors no vacunats. Abans d'acabar l'any, la marca esportiva ja havia avisat als 14.000 treballadors de la seu central d'Oregon que la data límit per tenir la pauta completa de vacunació era l'1 de desembre i que acomiadaria a qui no complís aquest requisit un mes i mig després. Aquest anunci ha creat molta polèmica als Estats Units i ja hi ha molta gent que s'ha posicionat en contra de la decisió de Nike. És més, a les xarxes socials, alguns usuaris han demanat fer un boicot a la marca de roba amb l'etiqueta #BoicotNike. I un apunt sobre successos. Aquest dilluns, una dona de 87 anys ha estat localitzada en estat crític aquesta matinada per un incendi en un habitatge de Terrassa. Els bombers han rebut l'avís cap a les 3 de la matinada i en 20 minuts han donat per controlat l'incendi. El foc ha cremat totalment el menjador d'un dels pisos de la quarta planta de l'edifici i el fum ha afectat la resta de l'immoble. La dona que vivia en aquest pis ha estat traslladada a l'Hospital Mutu a Terrassa en estat crític. Moment ara... Com deia, moment ara per a la informació esportiva a Manac.
Comencem en tenis, perquè després del revés que ha patit a l'Austràlia Novak Djokovic es podria quedar també sense disputar el Roland Garros. Així ho han decidit les autoritats franceses, que aquest matí han informat que el tenista tampoc podrà jugar al segon Grand Slam de la temporada si no està vacunat contra el coronavirus. El Roland Garros s'ha de jugar del 22 de maig al 5 de juny. Mentrestant, i ja sense Djokovic, continua el torneig de Wimbledon. Aquesta matinada, Rafa Nadal s'ha imposat en 3 sets al nord-americà Marcos Marcos Girón. També han passat ronda després de guanyar els seus enfrontaments Carlos Alcaraz, Pablo Carreño i Pedro Martínez. A aquesta hora hi ha en joc el partit entre Feliciano López i John Millman. De moment, Feliciano ha perdut els dos primers sets. En futbol, l'Espanyol està a punt de tancar el fitxatge del migcampista Toni Vilena. Segons avancen aquest matí diversos mitjans als Països Baixos, el jugador viatja avui fins a Barcelona per passar la revisió mèdica, mentre que l'Espanyol i el seu actual club, el Krasnodar, acaben de tancar l'acord. L'Espanyol, amb poc marge salarial, menys de 400.000 euros, demana que sigui el Krasnodar qui es faci càrrec de bona part de la fitxa del jugador, que és inassumible per l'entitat blanquiblava. Mentrestant, un cop eliminats de la Copa, la resta de l'equip prepara el partit de demà contra el Cádiz, corresponent a la jornada 21.
Gràcies, Anna. Tornem amb més notícies a les 12 i ara us deixem amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de la Mercè Raga.
Ràdio Estel.
La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial i la nostra web, radioestel.cat. Els podcasts de Ràdio Estel no te'ls acabes. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Minuts ara mateix que passen de les 11, clar, ens hem deixat de la freqüència madurada.
Sí, ja no hi pensàvem, ja no hi pensàvem. Ja no hi pensàvem. Una mica de delay.
Jo em pensava que ja regalaves el regal. Com vas, et superes amb facilitat.
Sí, sí.
I que mira, que ara ja
avui,
no fa ni
fa. Ui, avui, David. Ai. És que he volgut que us quedéssiu perquè avui doncs, m'agrada especialment.
Ets forta.
Molt. Mira, avui és Blue Monday i el nostre propòsit, ja ho heu anat veient a primera hora, és fer aquest dia trist una mica més amable. Per això avui, al Freqüència Madurada, us proposem un enigma que fa riure.
Ai.
D'acord? Ens fan riure, de fet, moltes coses, però de vegades, fins i tot, hi ha riures que ens fan riure, com el que es considera el riure més estrany del món i que ara sentirem, d'acord? La pregunta és, aquesta particular rialla és obra d'un home o d'una dona?
Això és una balena.
A veure, no és d'un animal, és un ésser humà.
És un ésser humà.
Ara, la pregunta de l'enigma és que determineu si és un home o si es tracta d'una dona.
Això ens ho hem de baixar i quan tens un mal moment, el podem tornar a sentir, per favor?
Sí.
Aquests són els presentadors del programa. És un concurs per valorar. Ara, mira'l. A més, riu amb la boca molt oberta, li falta pràcticament l'aire.
Home o dona, quan riu...
Sí,
és com una alarma, vull dir...
Exacte.
No?
És com una alarma de bombarder.
Bé, en tot cas, per tota aquella gent que hi hagi ja caigut, a veure si és home o dona...
A veure, feu apostes. Sempre ens podeu enviar dos whatsapps, un que sigui dona i l'altre...
David, mullet, va.
Home o dona?
Dona.
Home.
Tu, Mercè?
Dona.
Va, doncs, animeu-vos.
I Galdric?
Sí, Galdric, home o dona?
Què diu? Dona o home? Dona?
Clar, amb
home.
Mascareta,
home.
És complicat.
Home.
Va, des de casa feu apostes i envieu-nos el vostre...
Podem apuntar, si us plau,
sí, ara,
Galdric.
Ara, exacte, Galdric, tu com a productor o head of production
anota.
Pots escriure-ho a un paper i al final del programa desvetllarem si es tracta d'un senyor o d'una senyora. Des de casa ens podeu escriure la vostra resposta per WhatsApp al 663-99-30-62 o ens podeu enviar un correu electrònic al matí@radioestel.cat.
Vinga, va, com bé deia la Marta, avui és el dia més trist de l'any i segurament avui t'afartaràs d'escoltar el terme Blue Monday. Clar, és un concepte que va idear, de fet ja us ho hem explicat, el psicòleg britànic Cliff Arnall, per determinar que el tercer dilluns del mes de gener és el dia més trist de l'any. La veritat és que motius no ens en falten, per pensar això. Mireu, els efectes de la pandèmia. Estem immersos de ple en la sisena onada de la Covid i costa arribar a final de mes després de Nadal. Malgrat tot, com diria Joan Trias, que mai falti l'humor per combatre el mal temps. Les xarxes socials sempre són un bon aliat per robar-nos un somriure a tuits com el de JJ Vaqueró. Avui és dilluns, avui és el dilluns més trist de l'any, no com dilluns passat, que a les 9 del matí sortia la gent del metro fent la conga, o aquest de Superfalete. Avui és Blue Monday, un dia normal per Àlex Ubago. Me muero por conocerte, saber... Aquesta és bona, Marta Harke? Bé, com no ens agrada estar tristos avui, doncs us proposem el millor humor per demostrar que depèn del punt de vista que tinguem, podem fer que el dia més trist de l'any es converteixi en el millor. I perquè, sens dubte, l'humor és la millor arma per combatre aquesta tristesa i perquè volem desmuntar, doncs, això del Blue Monday. Ja tenim amb nosaltres el rei de l'humor del moment, Guillem Estadella. Guillem Estadella, bon dia.
Bon dia, Mercè, què tal, com esteu? Hòstia, quina presentació, no? Sembles la meva àvia, tu.
La teva àvia, sí.
Ha quedat molt bé això, què tal, com esteu?
Molt bé, escolta'm, tu creus en el Blue Monday?
Jo, a veure, és que crec que és una gran parafernàlia, per, igual que el Black Friday, igual que el Cyber Monday i aquestes coses, doncs per vendre avui potser una miqueta més de Kleenex i pel·lícules d'amor a Netflix. Vull dir, que crec que... Que al cap i a la fi tot és qüestió d'actitud. Si volem posar-nos tristos, doncs escolta'm, endavant les atxes que he dit. Jo crec que hem d'estar, tenir la possibilitat d'estar tristos, però això que ens imposin estar tristos perquè sí, ho trobo una absurditat. Però bueno, escolta'm, que ens enganxem a tot el que és en anglès d'una manera molt ràpid.
També és veritat, Guillem. I tu els dilluns, però hem de dir que clar, ens enganxem a l'anglès, però encara no has posat un títol en anglès, en un dels seus shows?
No, és que clar, jo tinc un anglès una mica peculiar, vull dir, jo sóc una persona que el meu anglès possiblement és dels pitjors que hi ha a tot arreu, o sigui, tot el món possiblement sóc la pitjor persona que parla anglès, llavors, clar, tampoc me la vull jugar, no vull fustigar-me, saps? Vull dir, has de saber fins on estan els teus límits.
Mira, després parlarem dels límits de l'humor. Guillem, com portes tu els dilluns? Però per norma general, els portes bé? És el millor dia, el pitjor dia de la setmana?
O sigui, no vull quedar com el típic tio positiu, feliç del món, però a mi els dilluns m'agraden, vull dir, trobo que està bé, vull dir, hòstia, l'inici d'una nova setmana, hòstia, a mi el cap de setmana m'agrada, trobo que està molt bé descansar, però el dilluns també té aquesta cosa de, va, arrencar una nova setmana a la feina, nous objectius, vull dir, sóc un tio que intenta sempre veure la part positiva de tot, i clar, a mi els dilluns és una mica motiva. A mi el dia que més em fot mantres és el dimarts, vull dir, dilluns t'ho compro, perquè vaig motivadíssim. Vaig allò que diu, a lo loco. I dimarts ja estic fins als collons de tot, saps? Vull dir, llavors dimarts se'n fa una miqueta més complicat. Però després el dimecres ja remuntes, dijous ja saps que l'endemà següent és divendres ja pam. Vull dir que al cap i a la fi passa ràpid la setmana. Vull dir, no ho sé.
Guillem, tu tens la sensació ara que deies que sembla la teva àvia presentant-te, però que ets un dels homes més sol·licitat del moment després de Rafa Sanahuja?
No ho sé, suposo que estem en un bon moment ara, que això, òbviament, el món de la comunicació, bé sabràs que és una muntanya russa, no? Hi ha moments per tot, no? Però estem en un bon moment en què sembla que la gent ens té més presents, però venim d'un moment que tampoc la gent se'n recordava molt de mi, jo fa un any, i Escaig estava treballant al MediaMarkt. Vull dir que, clar, que això va oscil·lant, va pujant i baixant, i el més important és tocar sempre de peus a terra, en els moments difícils i en els moments bons, per seguir la línia i tenir clar l'objectiu, no?, que és dedicar-nos a fer riure. Vull dir, tenint això clar, és anar fent. Que hi ha més feina, ho agrairem. Que hi ha menys feina, ja treballem per tenir-la més. Vull dir que al cap i a la fi és qüestió d'actituds.
Quantes coses estàs fent ara mateix, Guillem? Perquè, clar, estava mirant l'espectacle Quim Pollastre, ara de moment està aturat,
sí.
No? O tens de...
Bueno, engeguem aquest dijous a la sala Golems Teatre.
A veure,
on? Teatre i tornem. Sí, a la Golems Teatre, que és l'antic Almeria Teatre, a Gràcia, a Joanic, arrenquem aquest dijous fins al maig, cada dijous a les 9:30 de la nit, a l'Almeria Teatre, allà, amb el Quim Pollastre, cada dijous.
Perfecte.
I després a la ràdio, doncs, fent de tot una mica. Vull dir, una mica explotat pel grup Godó, però content de que m'exploti el grup Godó, en aquest sentit.
Perquè estàs amb el podcast de cuina, Guillem, d'on va sorgir aquesta idea?
Sí. Però això va ser una... Bueno, el Luis Magallanes, que és el que coordina tot el tema dels podcasts aquí a RAC1, som molt col·legues, i va veure que jo de tant en tant penjo històries o fotos cuinant. I aquest tio cuina, i m'ho va preguntar molt seriosament un dia, tu, escolta, se't dona bé cuina? I vaig dir, a veure, jo m'hi defenso. Vull dir, just i necessari. I el tio em va dir, vale, ja parlarem. I el tio va idear a tota aquesta moguda de l'estrella Michelin per fer un podcast d'humor i cuina amb mi. Vull dir, el tio volia que hi hagués... Volia un podcast d'humor i, òbviament, aixeques una pedra i hi ha 12.000 podcasts d'humor. Doncs era la cosa de trobem-li un al·licient diferent perquè pugui funcionar. I el tio, arrel de veure'm penjar històries a mi, fent arrossos, fent truites de patates, va dir, aquest tio l'hem de fer el podcast. I a partir d'aquí va ser quan va sorgir. I la veritat que molt content, perquè la gent ara es pensa que sé cuinar, però segueixo sent igual d'inepte, saps? Vull dir, que això és un problema, però content, content.
Bona nit, què tal? Deixo això per aquí. Què tal, tot bé aquí a tope? 4 hores de programa, intensitat, eh? Ha perdut el Barça, ja ho patem aquesta setmana, eh? Bueno, com va? Ja ho ha dit la Cristina, sóc Guillem Estrella, tinc 22 anys i sóc de Cunit. Sé que esteu flipant ara mateix, eh? De Cunit, eh? No, tinc 22 anys i estic cascat, ho sé, vale? La mala vida, estic més cascat que la democràcia d'Espanya, però no passa res, vull dir, jo aguanto amb això. He de dir que crec que és una mica la barba. La barba em fa gran, sí o no? Sí, em fa gran la barba. He de dir que molt de cuidado, noies, amb les barbes, eh? Que la barba és el maquillatge dels homes. Sota una gran barba sempre hi ha una gran papada. Pablo Coelho, 2012, aneu vigilant.
Ostres, Guillem, ara t'estava escoltant i dic sí, és el Guillem Estadella, eh? Perquè has dit que ets de Cunit, si no... Tu t'has reconegut o no amb aquest tall?
El què?
T'has reconegut amb aquest tall? Perquè jo tenia com dubtes. Clar, i podem dir, Guillem, que l'humor català està vivint un bon moment, no? Estaràs amb mi.
I tant, sí, sí.
I és fàcil estar viu en aquest món i mantenir-se?
Hòstia, jo és que això m'ho plantejo des de la filosofia, manera de viure que tinc jo, que és anar fent. Vull dir, hòstia, això és una marató i hi ha gent que fot un sprint i es lesiona i cau. Hi ha gent que va un ritme constant i a poc i arriba fins al final. Vull dir, clar, és fàcil introduir-se perquè avui tenim moltes més facilitats a nivell de xarxes socials, que si vídeos a internet... Vull dir que hi ha més sortides o més maneres de donar-te visibilitat, no? Fent un podcast, sent graciós a Twitter, etc etc. Però jo crec que a la comèdia és el conjunt, però el fer stand-up, el fer allò, el monòleg clàssic, per entendre'ns, és un pèl més complicat, no? Perquè jo crec que has de tenir certes aptituds, has de tenir, per mi, principalment, naturalitat, has de tenir cert talent i sobretot, ser conscient que és una feina molt complicada, que el primer dia no estaràs actuant en un teatre de 200 persones, que jo he menjat molta merda, vull dir, i encara de tant en tant segueixo menjant merda, vull dir, que és una feina poc agraïda al principi perquè aniràs a un poble a 4 hores de casa teva per guanyar 4 xavos per actuar davant de 6 persones i et tornaràs perdent diners. Uh-huh. I això jo crec que és una cosa que no t'ha de frustrar, tot el contrari. És un camí que has de recórrer per a poc anar eliminant aquestes coses. Jo, per sort, ara per ara, com deia abans, doncs estic en un moment que estic al teatre fent bolos quan toca. Vull dir, no és allò que tingui aquella cosa de cada setmana he d'actuar, perquè, òbviament, això ja ho he passat, has de pagar un lloguer, has de pagar un cotxe, etc, i vas a on sigui per actuar. Jo he arribat en aquell moment que puc escollir una mica els bolos, i això és una feina molt... És un moment que per mi ja és l'èxit, això. Poder escollir si anar a un bolo o no i demanar més o menys, vull dir, per mi és l'èxit professional. A partir d'aquí, òbviament, potser d'aquí 2 mesos torno a anar a bars, no? I mai se sap, vull dir, és que és tan inestable tot això, que jo crec que el més important és tenir això clar.
Clar, Guillem, tot i la pandèmia, tu mai has perdut el sentit de l'humor, no? Com podem tenir bon sentit de l'humor i no perdre'l?
Ostres, jo crec que és important... És que no vull quedar com un puto flipat, eh? De nivell de positivisme. Tu em coneixes,
Mercè? No, però ho necessitem, Guillem.
Crec que és important sempre veure el got mig ple. Vull dir, que és qüestió de perspectiva, és qüestió de mirar les coses. Vull dir, al cap i a la fi, jo fa un any treballava a un MediaMarkt i m'ho passava molt bé. Vull dir, era molt feliç allà, eh? Poca broma. I, escolta, venia d'haver treballat a RAC 105 i tal, i per X motius et fan fora de la feina i ve una pandèmia que no t'esperes, no hi ha bolos, no pots subsistir, t'has de buscar la feina i has de començar a treballar en una altra cosa i treballes en un MediaMarkt. Jo no tenia ni idea de mòbils ni entenia com funcionava el món de banda de cara al públic. Però, bueno, escolta, m'ho vaig passar molt bé i vaig aprendre moltes coses, saps? I crec que és qüestió d'actitud, perquè podria haver jo anat a un MediaMarkt a enfonsar-me i dir, joder, vaya puta merda, estic treballant a un MediaMarkt, que malament, tal i qual, i en comptes de fer això, m'ho vaig prendre d'una manera diferent. Vaig agafar i escolta, doncs anem a aprendre, anem a intentar vendre bé. Anem a intentar, escolta, doncs que la, o sigui, portava cap al meu costat i intentava que cada client fos una actuació. Intentava sempre fer riure el client. Intentava, vull portar-lo al meu terreny, escolta'm, intentaré colar-te el seguro fent-te un acudit, saps? I crec que era una mica, és la meva filosofia de vida, d'ostres, intentem treure sempre la part positiva de tot i que sé que és una excusa molt barata, però hi ha gent que està desgraciadament molt pitjor que tu. Vull dir que també hem de ser una mica agraïts, no? Vull dir, per sort vivim en un país que mitjanament tothom té les mateixes possibilitats, mitjanament tothom, i que tothom pot fer el que vulgui amb la seva vida, mitjanament tothom. Òbviament hi ha pobresa aquí a Espanya, però bueno, crec que al cap i al fi hem de ser agraïts, no?, i intentar treballar aquest agraïment a través del positivisme i intentar fer les coses de la millor manera, ja sigui a un mediamar, ja sigui sobre un escenari.
I que el món dona moltes voltes, com bé ens estàs tant, explicant sí. tu, Guillem, però escolta això, escolta això.
Espera, te puedes perder ahí dentro.
Sé positiva.
Sé positivamente que te vas a perder. Es la memoria a largo plazo. Un interminable laberinto con estanterías. Lo he leído en los manuales.
¿Los manuales? ¡Los manuales! ¿Te has leído los manuales?
Sí.
¿Entonces sabes cómo se vuelve a la central?
Supongo.
Tú serás mi mapa. Andando, guíame. ¡En marcha! Enséñame el camino.
Sí, vale, pero estoy muy triste para andar. Dame un par de horas.
Clar, estem escoltant un petit fragment de la pel·li del revés de Disney, que tu l'has vist, no, Guillem?
Home, i tant,
moltíssima. Clàssic, no?, amb totes les emocions que juguen una mica en els nostres estats d'ànims. Clar, nosaltres hem començat dient que no ens agrada estar tristos, però tu, volem saber, Guillem Estadella, estàs trist sovint o no?
Sovint no, però també em dono la llicència d'estar trist. O sigui, que tampoc hem de vomitar purpurina tota l'estona, saps? Però sí que crec que hem de, ostres, quan les coses no van bé, vull dir, no ofuscar-se i no forçar-te a estar bé, perquè això és al final, acabes forçant l'engranatge i, hòstia, tens un dia dolent, vull dir, que som humans, no som perfectes, no? Pues gaudir d'aquell dia dolent per valorar els altres dies bons com una cosa més millor, no? Vull dir, clar, soc dels que creu que és important plorar de riure, és important ser un mateix tota l'estona, no? I a mi el cos em demana estar content, vull dir, ser feliç, vull dir, hi haurà gent que desgraciadament és més desanimada i li dius quatre coses o tal i sempre són més aprensives, etc. Vull dir, que cadascú, vull dir, som un món, cada persona, i al final, vull dir, estar trist també és forma part de la felicitat, vull dir, si no estem tristos, si no estiguéssim tristos, seríem robots, no? Vull dir, crec que és important que naturalitzem la tristesa, que plorem, que demanem ajuda, vull dir, trobo que això és molt interessant i que és molt important.
Clar, tu com a humorista, Guillem, saps que la gent riurà en un moment determinat? Com es fa això? Com ho aconsegueixes? I també, si la gent no riu, què fas?
Bueno, sí que és veritat que el que mola molt d'aquesta feina, que posa una mica allò calentot, és que moltes vegades tu tens el text preparat, no?, i ja dius, aquí la gent riurà. I tens aquell poder a la teva mà que la gent no ho sap, però tu ja estàs agafant el camí. Tu ja estàs... El gol de Messi contra el Getafe, que hi ha encara Messi, tens aquesta sensació tota l'estona sobre l'escenari, perquè és encara Messi, i tu ja saps que estàs arribant, que vas driblant els contrincants, que en aquest cas és la sorpresa del públic, no?, i que saps que acabaràs marcant aquell golazo i que la gent riurà i aplaudirà. I a vegades que no, tu no tens el dia, o el públic no té aquell dia, o no heu connectat de la mateixa manera, perquè al cap i a la fi la comèdia també és qüestió d'energia i de moments, que la fots fora. Hi haurà dies que potser marcaràs un gol de penalti sense saber com i la gent allò t'ho aplaudirà com una bogeria, saps? Vull dir, és que el que enganxa molt d'aquesta feina és la inestabilitat, que també és una bogeria, però agrada molt perquè cada bolo és diferent.
És diferent.
Vull dir, cada dia t'enfrontes a penya diferent, que no saps d'on ve, no saps les seves merdes i tal, i tu tens el repte de fer aquesta gent riure. Vull dir, jo sempre he pensat que la meva professió, la meva feina, és una mica de psicòpata. Vull dir, jo cada dijous estaré al teatre davant de 100-150 persones que no conec de res i els voldré fer riure. Vull dir, això ho faig pel carrer i em prenen per boig. Però com paguen una entrada ja ho veiem diferent, no? Però
clar, Guillem,
trobo que és així.
Justament, tu tens la sensació que has de ser graciós tota l'estona? Saps això que els amics... Ai, Guillem, què et passa? Que avui estàs trist, no? El que dèiem abans. O,
sí,
tens
sí,
com
sí,
aquesta
home,
obligació de ser graciós sempre?
Sí, sí. Tu ja em coneixes, ja soc un tio que soc molt de la guassa perquè no sé veure d'una altra manera la vida.
Sí.
I de vegades també m'agradaria ser una mica borde, no? Ser una mica el tio duro, però no em surt. Vull dir, soc una mica bastant, no sé. I clar, passa això, no?, que de seguida et noten el dia que no estàs bé. Com, què et passa? Bueno, tal... Vull dir, i és habitual, no? Vull dir que el dia... Doncs, també ho agraeixes, no? Perquè la gent que... Això vol dir que la gent que tens al voltant es preocupa per tu, no? Que sí, dius, ostres, avui què et passa? Com estàs? Sí. I trobo que també és interessant, no? Que sobretot naturalitzem la tristesa i el plorar, el riure i l'obrir-se amb la gent, no? Que després de la pandèmia que hem passat, no? La salut mental està sortint més perjudicada que mai, doncs amb més motius alliberar-nos d'això i poder estar tristos i fer això de la vida.
Mira, clar, avui hem fet com una recopilació, hem fet una llista de totes aquelles cançons que sonaven aquest azul, com per exemple aquest de Cristian Castro, que parla una mica de l'amor. Tu creus que... bueno, com portes tu millor l'humor en parella? És aconsellable o no, Guillem?
L'humor en parella, com en parella? Vull dir,
tenir com un bon sentit de l'humor amb la teva parella, saps?
Ah, home, sí. I tant, i tant. Jo crec que... O sigui, jo et dic una cosa. Vull dir, jo crec que jo, si jo he lligat a la meva vida, no és ni per guapo, ni per... O sigui, perquè jo tinc panxeta, vull dir, no sóc un tio que tampoc sóc fofisano, vull dir, tampoc sóc un tio porto barba, tapo la papada, vull dir, ja m'entens per on vaig, no? Sí. Jo crec que si he lligat a la vida ha sigut per fer riure. Vull dir, clar, i és molt divertit perquè, no sé, jo crec que al cap i a la fi el riure ens desactiva certes coses del cervell i ens activa d'altres, no? I ja et dic, jo, sincerament, vull dir, si no fos còmic, si jo no hagués sigut informàtic, jo crec que no hagués trobat parella mai. Perquè, ja et dic, jo de per si no destaco. Vull dir, tu em veus pel carrer i dius, un tio més amb ulleres, barba, panxeta, saps?
Sí, però, no, clar, no.
Després li expliques que són dos bascos en una nube, chubascos,
i ja te l'has guanyat.
I diu, ah, tal. Hòstia, mira que em fa riure, tal. Vull dir, sí. Bueno, Mercè, tu ho sabràs també, no? Vull dir,
no, totalment. Marta Jaque ja t'ha guanyat a Guillem, no? Aquest t'ha agradat, aquest acudit.
Sí, m'ha agradat molt. Jo el Guillem ja el coneixia, per cert.
Sí, no?
Sí, perquè, Guillem, vam coincidir... No, bueno, vam coincidir, tu estaves dalt l'escenari o baix, el desembre del 2019 al Mercantic, que vas fer animador de públic d'un programa especial de Cap d'Any, te'n recordes?
Està fet de tot, el Guillem.
Home, i tant, boníssim, de los notes.
Ara, que deu ser complicat també, no?, fer animador de públic, com de taloner, de l'humor,
bueno,
o què?
A mi és una cosa que m'agrada bastant perquè jo sóc molt fan d'improvisar. A mi m'agrada molt la impro, o sigui, m'agrada treballar el text i tal, i allò que comentava abans, no?, de l'encara més i tenir, saber que aquell gol entrarà i que la gent riurà, però també m'encanta, i crec que és el que més m'agrada al món, és improvisar. Vull dir, és el que comentàvem, cada dia ve públic diferent, no?, cada vegada hi ha persones diferents, no? I llavors, el que passa moltes vegades en aquelles quatre parets del teatre és únic, no es repetirà, perquè aquelles 120 persones no hi tornaran.
Clar, aquelles energies, no? Totalment.
Exacte, llavors, moltes vegades surten coses úniques, vull dir, inimitables, vull dir, edició limitada del que surten allà, no? I a mi m'agrada molt improvisar, preguntar-li a la gent, què, d'on vens, tal, parella, hòstia, de què treballen? I que surtin d'allà, que surti una comèdia molt pura i molt instantània, que a mi allò m'encanta, vull dir, en aquell moment és com si estigués fent parapenting, de veritat, eh? Quan estic improvisant, estic saltant d'un avió i no sé si porto paracaigudes, perquè de vegades et fots una hòstia, però sí, i l'animador públic m'encanta, és una cosa molt xula.
Guillem, una coseta, una de les formes que més ens agrada aquí per divertir-nos, al magazine, no sé si ho saps, al matí a Ràdio Cel, és jugant, val? En això som, som força tradicionals, però et ve de gust jugar amb nosaltres o no una mica aquest matí, Blue Monday?
Sí. A veure, sí, si no he de perdre cap extremitat, sí.
No. Marta Jaque li faràs perdre... No, en principi no, eh?
No, en principi no.
Vale,
que tenim uns minuts.
Això tampoc és un salt en parapent. Guillem, mira, preparant l'entrevista, no?, hem descobert aquesta fórmula de l'Universitat de Cardiff, del Clip Arnal, que va descobrir, doncs, això, una fórmula per determinar el Blue Monday, que tu deies que era una parafernàlia, i efectivament es tracta d'una equació pseudomatemàtica i sense cap tipus de base científica, però a nosaltres ens va molt bé per conèixer-te una mica més de prop i determinar si tu també has caigut en aquesta tristesa del dia d'avui, potser sense adonar-te'n, perquè a vegades estàs trist, però a veure, va per
no
te n'acabes de dinar.
Exacte.
A veure, Guillem, no sé si ets bo en matemàtiques, nosaltres no ho som, i per això anirem pas a pas descrivint les variables d'aquesta fórmula. Mira, va així, diu, clima més deutes menys salari, multiplicat pel temps que fa que s'ha acabat el Nadal i el temps que fa que no compleixes els teus propòsits de nou any. Tot això ho dividim entre motivació multiplicada per la necessitat que tens d'actuar davant d'aquesta situació. Molt fàcil, però ara ho desgranarem.
Sí. Jo m'he perdut, Marta, però Mercè, ara ens ho expliques.
Ara anem preguntant al Guillem i tu, Mercè, vas apuntant els resultats.
Sí? D'acord?
I al final descobrirem els resultats.
Va,
comencem. Guillem, primera variable de la fórmula és el clima. Tu ets de calor, de fred, vacances a muntanya o de platja? Com t'agrada més?
O sigui, O sigui, jo soc bastant de... Visc a Cunit i soc bastant de platja. Sí que és veritat que soc un tio bastant calorós. Agraeixo l'estiu, però tampoc m'agrada... Perquè arriba aquell moment que no pots treure més roba i tot així fa calor. Llavors jo agraeixo molt la primavera, un temps neutral. Saps?
Val. Mercè, per tant, terme mig.
Terme mig?
Sí. Seguim amb la següent variable. A veure, aquí no estem a Can Broncano, per tant, no et preguntarem quan cobres, però tens algun deute pendent amb algú, Guillem, o amb tu mateix? Potser alguna cosa que tinguis moltes ganes de fer, però que encara no hagis trobat el moment per fer-la?
Viatjar més. Per la pandèmia no ho hem pogut fer, però sí que tinc ganes de viatjar una mica, d'agafar avions, de practicar el meu anglès de merda i de conèixer noves cultures. Sí, sí, de viatjar i que em cobrin 12 euros per un cafè. Vull dir, una mica això ara.
Yeah. Quin destí aniries ara, el 2022? Sí. En tens algun en ment?
Tinc moltes ganes de Grècia i també Galícia.
Ah, bon.
Sí, sí. Diuen que es menja bé.
A prop del mar,
Jo vaig una mica pel menjar.
A prop del mar. Va, els dies... Seguim amb la següent variable. Els dies que fa que es va acabar el Nadal, ja els contem nosaltres, que, com dèiem, bé, tenim una mica més de temps per comptar, però... Propòsits d'any nou. Te n'has posat de propòsits i com els portes? Entre ells està el de cuinar millor...
O sigui, jo crec que... Sí, no m'he posat cap propòsit, però si poso un propòsit és fer una mica més d'exercici, que crec que és el de tots. I he de dir-vos que ho estic
fent... Ho estàs aconseguint, no, Guillem?
Ho estic aconseguint perquè m'he apuntat als veterans del futbol de Cunit. Vull dir, jugo amb gent de 40-50 anys...
Però veterans, Guillem, però si tens 26 anys...
Clar, però com que sempre diuen que semblen de més edat, el Guillem, i ja el posen en aquesta categoria.
Per look, per imatge, no?
Clar.
Total. L'altre dia, de fet, vam jugar un torneig que només podien participar gent de menys de 30 anys i hi havíem dos de 25 anys i a un li van dir, perdona, tenéis a uno que és menor de 30, i no era jo. I jo, fills de puta. Saps? Vull dir, em vaig sentir senyor gran en aquell moment i vaig dir, vale, puc formar part dels veterans. Però ho estic jugant cada setmana, un partit de futbol, vull dir, crec que a poc a poc anirem a més.
No et lesionis, Guillem, que ara estàs a tots els saraus i ara no seria un bon moment. Va, que anem acabant. Suposem que per fer tot el que has de fer necessites tenir-ne moltes ganes. Però estàs motivat i mentalitzat per fer riure el que queda d'any? Perquè tot just estem al començament, encara queda molt camp per córrer.
Home, i tant, ens queda... Mira, comencem justament aquest dijous, temporada a l'Almeria Teatre, ens queda un estiu ple de bolos, vull dir que jo crec que sí, estem a topíssimo. Vull dir, anem a tope.
Va, i acabem amb l'última variable, Guillem. Conscient de tot el que hem parlat, de l'1 al 10, quina sensació tens d'estar duent una vida més o menys satisfactòria?
Bé, un 8, un... Ah, sí, un 8.
No està malament, no està malament.
Ja la meva mitjana a l'ESO.
Ah, no està malament, tampoc, com a mitjana. Mira, ja tenim totes les variables. A veure, Mercè, tu ja has fet els càlculs. Sí. A veure, el resultat.
Jo, Guillem Estadella, Cunit, tot i tenir un parell o tres de bons pollastres, estàs madurant, Guillem, i jove com ets, encara et queda molta canya i molt camp, segurament de futbol, per córrer. Ara bé, no perdis de vista que l'èxit és cuinar a foc lent. Tu, ni Blue Monday ni res. Aquest 2022, què, Marta?
Que se'l menjaran patates.
Vinga. Guillem Estadella, moltíssimes gràcies per aixecar-nos aquest dilluns amb aquest altre punt de vista. Recordem que podeu veure quin pollastre de Guillem Estadella a partir dels dijous, no? Ens has dit, al Golems
Teatre. Sí, a partir d'aquest dijous.
A partir d'aquest dijous,
sí,
i què fas? Dijous, divendres i... O només seran els dijous, que ara no me'n recordo, Guillem.
Només els dijous. Sí, sí.
Doncs ja ho sabeu. Sí, sí. Si voleu anar a veure el Guillem Estadella, que us aixequi una mica l'ànim, doncs ho podeu fer al Golems Teatre, l'antic Almeria Teatre de Gràcia. Guillem, cuida't molt, força!
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, Guillem.
Vinga, una abraçada ben forta. Va, amb aquesta energia, a mi ja... Estic contenta, Marta.
I tant.
També falta... O sigui, queda poc.
Home, sempre va bé, no? Contents, sí. Sí, ens costa poc, sí, però sí. Ens ha acabat d'aixecar el dilluns.
De pujar aquest Blue Monday. Va, que fem tard. Ara mateix passen 4 minuts de 11:45. Marxem a publicitat i a la tornada parlarem a l'espai jurídic d'aquí del matí a Ràdio Estel amb els companys de Digestum Legal, que avui parlem de la nova regulació dels animals. Us en recordeu que a pocs dies d'acabar aquest de 2021 doncs es va aprovar aquesta llei estatal. En parlarem aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta.
els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel, amb Toni Marín.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68. I aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Per cert, és veritat, si teniu alguna consulta, algun tema, algun suggeriment d'àmbit legal, ens el podeu fer arribar al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Penseu que compteu amb aquest espai jurídic els dilluns aquí al matí a Ràdio Estel. També ens podeu escriure un correu al matí@radioestel.cat. Dit això, com ja sabeu, avui és el dia de Sant Antoni Abat, que és el patró dels animals, i per això els protagonistes del nostre espai dedicat a temes, a termes també jurídic i temes jurídics del dilluns, serà dedicat als animals. Bàsicament, però, als gossos i gats, ja que són doncs, els que acostumen a tenir l'estatus d'animals de companyia i pels quals David Serra s'ha elaborat fins i tot una nova llei.
Sí, el passat 5 de gener, vigília del Dia de Reis, entrava en vigor la nova llei 17-2021 de 15 de desembre, per la qual es deixa de considerar els animals béns mobles o coses i se'ls reconeix la seva naturalesa d'éssers vius dotats de sensibilitat. Estem davant una llei important que modifica el règim jurídic dels animals i amb la qual Espanya fa una passa significativa en els drets dels animals.
Clar, es tracta d'una llei que té aspectes molt interessants i també rellevants i que comentarem amb Irene González. Ella és advocada de família de l'Ofet d'Advocats Digestum Legal. Què tal? Bon dia, Irene, i bon any.
Hola, bon dia,
com
bon
estàs?
Any a tots.
Ben trobada.
Sí, gràcies.
Clar, Irene, d'alguna manera, per què suposa un pas tan important, no?, aquesta llei que en remarcava el David?
Doncs mira, com bé deia el David, és una nova llei que introdueix el nou règim jurídic dels animals. En realitat no parla de gossos i gats només, sinó parla d'animals en general, no? Estem parlant d'animals, en realitat, d'animals domèstics, animals que tenim a casa, no? I què modifica aquesta llei? Doncs pues concretament modifica el règim jurídic. I tothom es preguntarà què és el règim jurídic, no?, per explicar-ho i per entendre-ho tots bé.
Sí, perquè és difícil relacionar-lo amb animals.
Exacte. El règim jurídic és el conjunt de normes i lleis que regulen una matèria, d'acord? Fins ara, els animals, fins al 5 de gener, es consideraven, com tu has dit, béns, no? Béns o coses mobles, com una cadira, o com, jurídicament parlant, o com una taula. ¿Vale? A partir d'ara, aquesta llei el que fa és dotar-los de la naturalesa d'éssers vius amb sensibilitat. D'acord? I ja es fa una passa ben gran en consonància amb les normatives europees, en aquest sentit, que també ho van fer, i es consideren éssers vius i deixen de ser coses, deixen de tindre aplicar-se la normativa de les coses, dels béns mobles, i aplicar-se a éssers vius. Aleshores, és important dir que ja en el seu dia, el 2003, el Codi Penal ja va fer una distinció. No parlava del règim jurídic dels animals, ni els distingia de les coses, però sí que parlava de les penalitzacions que hi havien en el cas de que dels abandonaments o els maltractaments als animals. I aquesta nova normativa que ja es va donar el 2003 al Codi Penal feia una distinció important del que eren els animals i del que eren les coses. Aleshores, el que fa és regular concretament la normativa respecte als animals.
Sí. Sobte que haguem hagut d'esperar fins al 2022 perquè entri en vigor aquesta llei, no? Però vaja, abans d'explicar alguns aspectes molt interessants d'aquesta llei, que d'aquí ho fem, que la gent pot estar pensant, però hi ha una altra llei que s'ha parlat, una altra llei de protecció dels animals, no és aquesta. El govern, de fet, està treballant encara amb aquesta altra llei. Correcte. No és el mateix.
No és el mateix. Jo el que avui parlaré és d'una llei molt, molt curteta, que modifica certes lleis, el Codi Civil, la llei hipotecària i la llei d'enjudiciament civil, respecte a qüestions determinades. Però no és la llei de la que s'ha estat parlant i que s'està elaborant, en principi, de protecció dels drets dels animals, com aquesta llei de la que es parla que es farà un curs pels propietaris futurs d'animals, o aquesta llei que parlarà també de la prohibició de venda d'animals a les botigues. No és aquesta llei. Aquesta llei de la que avui parlarem és la nova condició jurídica que se li donen als animals i petites modificacions, però crec superimportants des del meu punt de vista com a advocada de família, i ara ho veurem, en quant al tema dels animals i la seva introducció en el món de la convivència amb les persones.
Clar, amb la família també, no? Perquè ets com un membre més de la família. Mireu, si teniu algun dubte, ara mateix ens podeu enviar o bé una nota de veu al 663-99-30-62, 663-99-30-62, o bé un correu al mati@radioestel.cat. Estem amb Irene González, advocada de família de Digestum Legal. Si us sembla, doncs comentem una mica, no? Ja tinc ganes de comentar, David, aquestes novetats, no?, més interessants de la llei que ens estaves parlant, Irene, perquè començant per l'aspecte possiblement, podríem dir, més rellevant, no?, és el de les relacions entre els animals i els seus propietaris, especialment quan hi ha una separació o bé un divorci pel mig. Clar, què passa? Perquè comencen, no?, com fins i tot les amenaces de dir, me'l quedaré jo, el...
Sí. Mira, fins ara, com a béns mobles que dèiem que es consideraven, no es podia, en el cas de separació o divorci de la parella, del matrimoni, no es podien incloure dins del conveni regulador de les decisions que el jutge adoptava respecte a la família. No hi havia cap consideració respecte als animals. En aquest cas entenc que són els animals de companyia, no?, els animals de la família. Generalment gats i gossos, no?, en principi. Aleshores, fins ara no es podien incloure. Si venia una família, un matrimoni, al despatx et deia, mira, tenim un gos i ens agradaria saber qui se l'ha de quedar o ens agradaria regular un règim de visites, una custòdia, i era impossible, jurídicament parlant, regular això davant del jutge o davant del jutjat. D'acord? Era una qüestió que quedava fora de la nostra intervenció i era un tema de pactes entre la parella.
I si no es solucionava, Irene, què passava?
I si no es solucionava, jo entenia, des del meu punt de vista, qui era propietari. Jo sempre preguntava qui era propietari de l'animal. Doncs jo era. Doncs, en principi, pues, te l'hauràs de quedar tu, a no ser que pacteu entre vosaltres que és el que de l'altre, però era ser propietari d'una cosa, pues era jo el que me la quedava, no? Aleshores, aquesta, la diferència i la gran novetat d'aquesta llei és que pots introduir a partir d'ara aquesta relació amb la família a través de dos paràmetres. O bé, quan el matrimoni decideix separar-se o divorciar-se, avui en dia, com sabem, podem anar directament al divorci, podem o bé pactar amb qui es queda l'animal, el règim de convivència o de relació amb l'altre membre de la família, qui assumeix els costos de la seva manutenció. O sigui, tot això es pot regular dins del conveni regulador. Uh-huh. És a dir, dintre del pacte que fa la família per divorciar-se.
Però una cosa, nois, o sigui, perquè ho entengui. Per tant, abans d'aquesta llei era la pròpia parella separada, no?, que s'havia de posar d'acord. Però ara és el propi jutge que pot determinar amb quin irà l'animal?
Correcte. En principi és la parella la que pot decidir de mutu acord en el cas de que decideixi tots els altres aspectes del divorci, sí, amb qui es queden els nens,
compensació econòmica,
compensació,
no?,
econòmica, pensió d'aliments. Si tu feies, com fas ara, un divorci de mutu acord i fas un conveni regulador on decideixes tots i cada una de les mesures que s'adoptaran en el futur respecte a la parella, també pots incloure l'animal.
D'acord.
Sí? Uh-huh. En el cas de que no hi hagi acord i hagi de decidir el jutge, la llei ens permet que també puguem anar al jutjat a demanar el divorci, a demanar la custòdia dels nens, a demanar una pensió i a demanar
també
que em quedi amb el gos o que em quedi amb el gat.
Que abans no es podia fer i a partir d'ara amb aquesta llei sí.
Correcte. Val. Si ens posem d'acord, perfecte, ho fiquem al conveni regulador. Si no ens posem d'acord, hem d'anar a posar una demanda i aleshores parlar, a part dels nens, de la finca, de la
família, a tots els aspectes, no?, al voltant de la separació.
L'animal.
És el jutge qui haurà de decidir, perquè és que a mi se'm fa difícil de veure això, no? Perquè quins criteris ha de tenir en compte?
Doncs mira, això és molt interessant.
Estem parlant d'animals de companyia, eh?
Estem parlant d'animals de companyia i amb tot el respecte del món, sí, cap als animals de companyia resulta una mica... Hi ha dos criteris que la llei situa per donar-li al jutge unes armes per poder decidir, no? Criteri número 1 és l'interès de la família, vale? L'interès de la família, de los miembros de la família, diu. Això és bastant
l'interès
fàcil.
L'interès superior, no?
L'interès dels membres de la família. Hi ha, pues, potser hi ha... D'entrada no hi haurà discussió si un ja se'l vol quedar i l'altre no, evidentment.
Clar.
Però si hi ha discussió i els dos s'ho volen quedar, pues, l'interès, pues, el que tingui un interès que considera el jutge que és més preferent que l'altre, cosa que resulta una mica complicada.
És difícil, clar, és a dir, no? M'està posant la pell del jutge.
Exacte. Ens hem de posar en la pell del jutge i ha de saber...
I determinar... Amb qui serà millor el gos?
Vale, hi ha dos criteris. Un és l'interès dels membres de la família.
Sí.
Que això és bastant fàcil de saber, perquè tu escoltes a la senyora i escoltes al senyor.
Clar.
I, bueno, tens alguns paràmetres, no?, per decidir. Doncs pues mira, jo potser veig que la senyora es va cuidar més del gos, el treia més, sí, i el pare, pues, estava tot el dia treballant, o al revés, no sé.
Clar, depèn de la vida de cadascú, no?
Exacte.
Que potser doncs, li pot dedicar com més atenció.
Però tens moltes més dades que et facilita la família, perquè poden parlar i poden expressar i manifestar verbalment com s'ha desenvolupat, no? La cura del gos, o la del gat, el que sigui.
I
un altre paràmetre...
Un altre criteri.
Un altre criteri és sumat, eh? És l'interès dels membres de la família i el benestar de l'animal. I aquí hi ha... Sincerament, jo, des del meu punt de vista jurídic, benestar de l'animal, com... O sigui, us pregunto a vosaltres,
va,
com
vine,
penseu, clar, que el jutge pot considerar el benestar de l'animal? És a dir, com pot arribar a convèncer de que l'animal estarà millor amb un o amb l'altre? No li pots preguntar a l'animal?
No, si a mi només se m'acudeix, per exemple, imaginem que un dels progenitors viu a un poble,
sí,
rodejat de natura, diríem, i l'altre viu en un
al
centre de la ciutat, amb un pis més petit. Aquest podria ser un criteri, el que no vol dir que l'animal estigui més ben cuidat al poble que a la ciutat.
Per exemple,
això és que...
Clar, a mi se m'acut... clar, pensant de futur, això va entrar en vigor el dia 5 de gener. No he tingut
encara
cap...
no has tingut temps de
tractar-ho. Cap cas, no? Però espero tenir-los perquè em semblen super interessants.
No, totalment.
Jurídicament parlant, no?
Sí.
A mi s'ha m'acut, no sé, qui el portava... és que és com... qui el portava al veterinari, no?
Clar.
Qui portava els nens al pediatre? Pues qui portava el gos al veterinari? S'ha begut. Hi haurà, entenc, fotografies, hi haurà vídeos, hi haurà... No sé, és que em costa de pensar,
curiós,
no?, més enllà, sí, però sí, qui portava el veterinari, un informe del veterinari, per dir que era una que s'ocupava, potser ja era només una persona de la
dels dos,
que
no?,
s'ocupava d'ell, no?
Tu, David, tens
Tinc gos, sí.
El Hunter.
I fills.
I d'alguna manera, clar, a vegades és una mica difícil la distribució de qui el treu a passejar, qui no. I ja not, jo també he tingut no. gos a casa meva i es nota perfectament.
Els fills no el treuen.
Directament, no?
Sí, això, però no passa a les millors famílies, això.
Clar, jo entenc que hi hagi un propietari, no? Perquè sempre però... els gossos tenen com una persona de referència.
Correcte.
Però no vol dir que l'altre no l'estimi.
Moltes vegades el propietari... en ocasions, doncs, per exemple, el propietari pot estar 12 hores treballant fora de casa.
Exacte.
I ets el propietari. Aleshores, és interessant posar de manifest que la llei diu que es tindran en compte aquests dos paràmetres, no? Interès de la família i benestar de l'animal. Però diu, amb independència de la titularitat de l'animal. És a dir, si tu ets la propietària, no perquè siguis la propietària, el jutge te'l donarà tu. Amb independència de que la teva titularitat tindrà en compte aquests dos paràmetres. I amb independència de que sigui el propietari, perquè si no seria superfàcil de resoldre la qüestió.
Clar.
És que, a veure, el tema, en el meu cas, en el tema de ser propietari o no, és un tema normatiu.
Clar.
Nosaltres vam adoptar el gos i has de dir qui, a nom d'aquí...
Qui se'n fa càrrec, no?
A qui se'n fa càrrec, però no vol dir que tu siguis el propietari. El propietari som tots.
Moltes vegades vas al veterinari...
Però has de posar un nom.
Exacte, i dius, va, tu mateix.
Irene, que l'estem parlant, aquesta nova normativa, que és una llei estatal, no? si no m'equivoco, que dius que ja ha entrat en vigor, però hi ha alguna altra qüestió d'aquesta llei que creus que pot portar situacions problemàtiques?
Doncs mira, jo des del meu punt de vista, una altra coseta, abans de començar de respondre't aquesta pregunta, sí que volia deixar constància que aquestes decisions respecte a que el jutge decideixi amb qui es queda el gos o el gat...
Sí.
Es s'inscriuran en un registre d'identificació dels animals, on constarà qui era el propietari anteriorment i qui s'ha decidit judicialment que tingui atribuïda la custòdia del gos.
Clar.
Vale? Perquè sí que és veritat...
Que seria, com una pàtria potestat dels nens?
Seria com una custòdia. La pàtria potestat, en realitat, és el conjunt de deures i obligacions que tenen els dos pares. I normalment, encara que estiguin separats o divorciats, la pàtria potestat es comparteix sempre.
Vale.
Es comparteix. En canvi, la custòdia és l'atribució de la cura temporal o definitiva del gos o dels nens. Aquí, en aquest cas ho assimilem perquè la llei està parlant d'atribució de la cura del gos i pot ser, i no descarta, que pugui ser compartida.
Clar.
I tampoc descarta que se li atribueixi amb un i determini el règim de visites que té l'altre, com els nens,
igual.
Igual
sí. La qüestió és que es compleixi també després, no?
La qüestió és que es compleixi, però si com a resolució judicial, igual que el règim de visites als nens, igual que el pagament d'una pensió, si no es compleix, tu pots anar al jutjat a dir que no s'està complint aquest règim de visites que s'ha atribuït a un dels dos. Aleshores, respecte a la pregunta de
més problemàtiques que ens podem trobar derivades d'aquesta llei.
Doncs mira, jo d'entrada veig, i veureu que la llei parla de separacions i divorcis del matrimoni. Aleshores, no parla de parelles, de fet.
Ah. Què passa, llavors?
Què passa? Pues és una pregunta interessant. No sé, jo crec que es podria arribar a assimilar, perquè una miqueta més endavant... La llei sí que parla de la possibilitat de que si tenim animals en copropietat, o sigui, diverses persones són copropietàries de l'animal i no es posen d'acord en qui se'l queda, poden anar al jutge a decidir. O sigui, jo crec que aquella partida o aquella part de la llei que parla d'altres persones, entenc que es podria aplicar a la parella. De fet, en el cas dels matrimonis, per aconseguir el divorci, tu has de posar una demanda, sigui de mutu acord o contenciós, i anar al jutge i tindre una sentència que et digui que estàs divorciat. En el cas de les parelles, de fet, no cal això. Amb la qual cosa, no tens obligació de presentar demanda. I si no tens obligació de presentar demanda, no podràs demanar la custòdia del gos. Ara bé, per aquesta partida o normativa que es comentava, de la que es parla més endavant, sí que sembla que hi hagi la possibilitat de que entrin allà les parelles.
Val, d'acord. Per tant, aquesta problemàtica estaria, doncs, més o menys...
I després l'altra problemàtica de les que es parlava abans era els criteris com decidim. Com decidirà el jutge, no?
Sí.
Que aquests criteris que parlaven del benestar de l'animal, quins són? Perquè per un jutge seran uns, que visqui un en un poble i l'altre a la ciutat, o per un altre jutge que un estigui 12 hores treballant i l'altre tingui jornada...
Estic pensant que potser seria millor que qui prengués la decisió, el jutge que prengués la decisió, tingués un animal de companyia, no?
Bueno, et pots fer... Oh, no. Però moltes vegades... Sí, sí.
Clar, bueno. Perquè sigui més empàtic, no? Dius?
Sí,
clar,
sí. Clar. Com a empatia, sí, potser sí.
Sí,
no?
Sí, sí, no, 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 com altra cosa. No.
Veure,
sí, sí.
Ens ho aniràs explicant, Irene, quan vagis tenint casos i ens en parlaràs, sí, 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 perquè sí, sí, si més no, clar, és curiós, no?, com aquest canvi de normativa també doncs afectarà. Però, mira, ens queden res, pocs minuts, ens ha passat el temps volant, però clar, hi ha, David, altres aspectes, no?, que també són destacables, justament. A mi també m'ha cridat molt l'atenció el fet de que es doti de sentiments als animals, no?, que també se'n parla en aquesta llei.
Sí, 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 clar, i què pot suposar això, no?, perquè això entenc que és... a veure, que el propietari de l'animal ha de... No sé si ha de demostrar d'alguna manera, per exemple, que té cura d'aquest animal.
Bé, en principi, el que fa la llei és dotar els animals... Deixar de considerar-los com a béns mobles i tractar-los com a éssers vius, això fa que tingui un dret i un deure al propietari de cuidar i de protegir l'animal i de tractar-lo com cal.
Ah.
En el cas de que no ho faci, pues, evidentment hi ha les possibilitats de fer el que calgui via penal, per exemple, per delictes de maltractament o d'abandonament. Però en principi el dret i l'obligació del propietari és cuidar-lo i com cal.
Aleshores, en aquest cas s'ha de tenir en compte que l'animal que ha estat maltractat, això en teníem ja en temes no del tema, com dèiem abans, de protecció dels animals, però, per exemple, un animal que ha tingut una lesió per un mal... que no l'ha tractat del tot bé, podríem parlar d'una indemnització?
Sí, es podria parlar del fet de que si algú... la llei ens permet incloure, ens inclou la possibilitat de que, en el cas de que algú faci mal al teu animal i li provoqui lesions o li provoqui la mort com un menoscabo grave de la salut física o psíquica de l'animal, tu pots demanar, a part del rescabalament de les despeses produïdes per la cura d'aquest animal, una reparació del dany moral que et pugui causar al propietari aquest dany que li han produït al teu animal.
I això abans no es podia, Irene.
Això abans no estava
regulat. I aquesta és una de les novetats.
El dany moral que es pugui indemnitzar d'alguna manera.
Perdoneu, ara sí que queden res 3 minuts. David, ens han quedat també...
Sí, no, jo crec que com deia la Irene, que té ganes de trobar-se en algun cas, que estaria bé el dia que se'n trobi, que torni a venir i ens expliquis més novetats, perquè estem parlant també... parla dels animals perduts.
Sí.
Parla, per exemple, de què passa en el cas de que el propietari, doncs, de funció del propietari. O
el tema
pot formar part de l'herència o no, no?
Vull dir... En principi, ara sí que pot formar part de l'herència. I en el cas de que no formi part de l'herència, la llei diu expressament que hauran d'anar destinats als hereus que els reclamin els animals. Si ningú reclama l'animal, pues, desgraciadament o malauradament haurà d'anar amunt.
Irene, hi ha una curiositat, David, segur que també ho saps, però és veritat que fa uns anys està prohibit, no, la venda d'animals
d'exposar-los.
O sigui, allò que anaves pel carrer i veies, no?
Això els està prohibit. Animals,
està prohibit, no?
Sí que se'ls pot vendre, encara.
Sí, des de les botigues.
Sí.
Sí.
Des de botigues d'animals.
Entenc que sí, encara. I amb la nova llei de la que parlàvem abans, que està elaborant, sí, sembla que hi haurà una prohibició expressa de vendre'ls a les botigues. Em sembla que amb excepció dels peixos, em sembla. Que s'està parlant, s'està elaborant encara.
Doncs estarem molt pendents, David, justament de tots aquests dubtes que ens han anat sorgint. Irene, a la mínima, quan tinguis algun cas, ja ens ho fas saber, perquè, clar, és un... Jo entenc, David, i tu com a pare, no?, del Hunter, que...
Considera't pare. Pare de dues criatures, però,
ja
ostres... Bueno, però a vegades em sento pare de tres criatures.
També,
sí.
No? Suposo que també valores, no?, positivament que s'hagi fet.
No, i tant, però sempre a favor, totalment.
És un gran pas, és un gran
pas. La gent que no té gos, gat o l'animal que sigui a casa, li costa d'entendre, però els que en tenim ho entenem perfectament.
Tu també en tens, Irene, o no?
Sí, jo tinc un agaporni.
Què dius?
Sí. Jo tinc una gaporni molt maco, que es diu Wilson, i surt cada dia a passejar.
Ah, sí?
Sí, senyora.
Doncs, escolta, nosaltres ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Irene González, advocada, família de Digestum Legal. Estarem molt pendents, doncs, d'aquestes novetats, d'aquesta llei que es va aprovar a finals d'aquest 2021, referent als animals. I ara el que fem, res, queda un minut. David, jo no sé com portes tu aquest Blue Monday. Jo crec que l'hem aixecat bastant. I la cosa tampoc varia molt del que seria un dilluns qualsevol, però per si de cas tenim la Marina de la Cruz preparada.
Això sempre va bé.
A partir de les 12, perquè jo no sé si vosaltres teniu ganes d'anar de concert o no.
I tant.
Eh que sí?
I tant.
Doncs,
des del segle...
passat?
No, el segle XVIII que no hi vaig.
Doncs fixa't. Ara la Marina de Cruz ens donarà una mica de detalls de tots aquests concerts que de moment sembla ser que es podran fer. Mm-hmm. Aquest de 2022 serà d'aquí res. Ens posem al dia amb les notícies, amb els serveis informatius, abans escoltarem la pregària de l'Àngelus i després ens posem al dia dels millors concerts que ens esperen, si Déu vol, aquest 2022. Fins ara.